Descarrilados.
Muy buenas, aquí en el 91.4 FM en Radio Contrabanda, el programa 62 de
¡Descarrilados!
Señoras y señores, tenemos aquí a Joan Solana. Joan Solana, ex cantante del grupo Juanito Piquete y los Martes Quiroles, que faremos un breu rapaz allá para Juanito Piquete, después animamos a Joan Solana. Y bueno, buenas tardes, tenemos aquí a David.
Buenas tardes.
Pedro
buenas
Pico.
Buenas.
Loreto.
¿Qué tal?
Aquí Jimmy Yats y Joan Solana.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, pues al principio, doncs, als principis, no? O sea, al principio del grupo va a ser más o menos para el 86, ¿no? 87.
Sí, bueno, va a ser una mica fruit de trobar-nos gent de l'àmbit llibertari amb el context dels ateneus de Cros 10, de la CNT, de, bueno, de lo que era una mica el moviment en aquell moment. I bueno, gent que teníem inquietud musical, que ja estàvem en contacte, pues, amb l'escena, més en aquell moment la segona generació punk, no? Perquè,
clar, no,
per l'època.
I
bueno, la veritat és que teníem la necessitat d'alguna forma de vehicular la nostra manera de veure la vida mitjançant la música, no? Llavors, Juanito Piquete i los Martes Quiroles va ser una bona excusa per fer rock and roll amb influències de moltes coses.
Bueno, allà,
perdó, un segon, em sembla que el nom ve molt adequat en aquell moment, no? Era un moment en què encara existia aquesta lluita. de el que seria un esquirol, el que era un sindicat...
Bueno, quan vols dir que existien les vagues encara.
Sí. Perquè... Tu m'has entès, perquè avui dia no sí. N'hi ha sentit, que diu una vaga, ningú hi va, ningú es company de ningú, cadascú que se miri per el seu melic.
Sí, bueno, o sigui, en realitat, com bé dius... També hi havia aquesta juguesca de l'època de Fulanito i los Menganitos, de Johnny Thunders i los Heartbreakers, de no sé, etcètera, no? Aquí a Barcelona havia un grup que es deia Teo i los Reincidentes, que no, tenen res, no tenia res a veure amb els Reincidentes de Sevilla, per exemple, no? Per posar un exemple. I bueno, era una mica entre el nostre rotllo rock and roll o hard rock, o digue-li com vulguis, no? Més aviat rock and roll... amb el nostre rotllo llibertari anarcosindicalista, no? O sigui, érem anarquistes, però sindicalistes en aquell moment i estàvem organitzats, no?
Home, si jo tinc aquí alguna cosa que he buscat per aquí i deia que aquest projecte, no?, que va néixer a Barcelona el 86, va tenir Joan Martínez, un geni de piquete, mateix, Moisés, Moi Rojo, guitarra, Jesús María, Sahun. Johnny D, que bueno, també després amb la seva discogràfica, no? És el mateix Johnny D, bajo i coros, Òscar, que no és el...
Òscar Ciurana,
sí. Bateria, i practicava una mescla de, sí, el que has dit tu, punk, hardcore, rock, i el 1989 graven la maqueta Por amor al trabajo, sí. Que oien los temas Fuego, No hay nada, Mariposa negra, que després va tenir molta volada aquesta cançó, Pistola enemiga, Cuatro paredes del 92, Lágrimas, rabia, todo era mejor y hormiguero urbano. Una cosa que...
Bueno, abans d'això va sortir una maqueta,
clar,
que era la 92, que és un any abans de sortir aquesta demo,
sí.
El que avui en dia ja seria un àlbum, no? O sigui, en aquella època es feia amb caset, però en realitat les pretensions de tothom era pues, que allò fos un LP, no? Sí, una altra cosa és on em podies arribar, no? Però el 88, que va ser amb el context aquest, es va fer aquella mítica maqueta del local que ara s'ha reeditat en vinil.
Ah, bueno, clar.
Fa poc es va editar, no sé si ho sabíeu.
No, jo no ho sabia.
Sí.
Posem algun temilla que tinguis ahí preparat ja per a l'audiència, que també tenia ganes de recordar una miqueta jo el passo per la música, o que vas tenir un canit de piquete.
Sí, podem posar la cançó de Matar a los pobres, que és una cançó que està inclusa en el recopilatori Barcelona Explota, que es va fer del desaparegut sello Tralla Records.
Sí, va ser el primer disc de Tralla Records, si no vaig errat.
Pues posem llavors en els aquell disc, aquesta cançó. Sí, vinga. Molt bé, ja hi ha. Progreso, ja està en mi. La bomba de neutrones no les harà sufrir. Efectiva i ràpida.
Sorry.
Bueno, pues volvemos aquí y estábamos
micro cerrado,
como ya acostumbré a vagadas que tenía una entrevista, Loreto. Pues estaban comenzando en una tertulia yo de nuestras típicas entrevistas tertulias, muy interesante. Y me venían al cap dos cofres que tu com solista i també abans Juanito Piquete heu sigut dels grups coherentes, no? que teníeu una implicació en la vida libertària, cosa que alguns doncs s'han deixat pillar una mica per el rotllo famosillo i tal, i encara tu has sigut més allò més... Bueno, de tocar peus a terra.
Crec que sempre he fet una mica el que he volgut i crec que la base d'una certa coherència / felicitat amb un mateix és fer el que vols, i amb el món actual i amb la societat actual fer el que vols jo crec que no és fàcil. Llavors jo m'he considerat sempre un privilegiat perquè bueno, fa molts anys que faig el que em dóna la gana. Tampoc diré que faig exactament sempre el que vull fer, perquè seria no seria cert, però perquè evidentment tenim un context, perquè evidentment tenim unes limitacions, però sí que a una certa edat, just quan comença l'aventura Juanito Piquete i los Matasquiroles, jo vinc d'una adolescència i d'una joventut molt militant.
Ah, clar.
És a dir, jo me'n vaig molt jove de casa, connecto amb la música molt jove també, però després entro amb el teatre independent, amb les primeres ocupacions dels anys 70, que encara no hi havia moviment squat, és a dir, moviment squatter, és a dir, nosaltres ocupàvem i no formàvem part, o sigui, no sé si hi haurà gent que recordarà Gallecs, no?, del 77, que és una de les ocupacions rurals en aquell moment, de gent que anava de la ciutat al camp. Sí, m'apropo més al micro.
Sí, sí, sí.
I és que com que no tenia referència no sabia. I llavors el que volia dir és que del 77 al 87 jo vaig ser una persona molt activa, més amb la cultura, el teatre i la militància anarquista que amb la música, no? En el moment en què justament estàvem treballant amb un programa de ràdio, perquè nosaltres també havíem fet els nostres pinitos radiofònics, no? Des de inclús membres del grup, amb un col·lectiu que es deia Crack Radio, no? Col·lectiu Radical Alternativo de Comunicaciones, que estava als sòtans de la CNT.
Ah, mira.
I era una època en la que Ràdio Pica estava al Pic allà sentat a la plaça Sant Jaume, com el Xirinax, allà reclamant que li retornessin el seu dial, perquè havien tancat l'emissora. I bueno, va ser una època bastant potent. I aquí és on jo decideixo volcar-me amb la música, perquè era el que d'alguna manera em semblava que era un bon vehicle per seguir dient el que volíem dir i seguir expressant-nos, no?, de forma social i de forma política també, però mitjançant la música.
Bueno,
o sigui que el de la coherència... Sí, però vull dir que jo crec que també hi ha altra gent que també és coherent, no? Vull dir, jo que sé, fa poc vaig estar al concert de Crass, de l'Steve, bueno, de Crass no, rectifico, de l'Steve Ignorant, no? L'Steve Ignorant Band, uh-huh. I si es vol veure un exemple de coherència amb el punk, Crass seria un exemple de coherència, no? Ideològica, pràctica i, bueno, gent que en el mateix moment en què grups com els Pistols i els Clash estan amb multinacionals, ells estan en un altre àmbit, dient al cap de dos dies que el punk ha muerto, en un sentit figurat, no? En el sentit de que l'estan matant aquesta comercialitat, no? Encara que sí. El punk evidentment no està mort i segueix viu, no? Però ens entenem, no? I bueno, la coherència, pues sí, jo crec que la coherència pot ser una virtut, per què no?
Bueno, crec que l'època aquella que parles, bueno, per mi és com l'època daurada de Barcelona i de més llocs. Havia, ara ja s'està perdent per culpa de los de sempre, però va ser una època que havia un mogollón de cases ocupes, havia un mogollón d'història, grupos... havia manifestacions...
Perdó, estic tornant en contra. Que sé on vas arribar i ja començo a queixar-me. Sí, perquè... No, us ho dic perquè, abans de seguir, penso que el que fa que hi hagi un moviment és la gent. Si la gent no hi és, no és culpa dels de sempre, no és culpa, és culpa nostra. O sigui, si no hi ha un sindicat potent, és culpa de que no hi ha gent que està en un sindicat. Si no hi ha més ocupacions, és perquè no hi ha gent que té pobles de que el puguin emportar cap endavant. Perquè tenen por de tot, perquè tenen una casa i fem veure que ocupem. Qui ocupa? A Barna, últimament, ocupa gent de fora. Grups d'aquí, pocs n'hi ha. Tens el Nagat, són italians.
Sí, però jo estava parlant dels 80 i el 90.
Ja, bueno, però...
Bueno, ell estava fent un exercici d'una certa nostàlgia, no?
Sí, lo bueno,
qual,
i sigui sortit un
moment, qual
però...
Té, ni bo ni dolent. Jo penso que les coses són com són ara perquè abans han estat d'una altra manera, no? O sigui, d'alguna forma, ni nosaltres seríem... O sigui, igual que l'altre dia es deia, pues el punk no seria el que és sense els Crass, no? Pues probablement Barcelona no seria el que és sense Juanito Piquete i los Mata Esquiroles, sense l'Odi Social, sense la Chusma, sense Johnny Destruye los Repugnantes, sense mil bandes que hi havia en aquell, els Antidogmàtics, jo què sé. O sigui, gent amb la que hem compartit, amb la que hem fet coses i amb la que també pues, hem tingut les nostres... diferències i les nostres afinitats, no? O sigui, i lo guai és que després de tants anys, pues, crec que encara quedem alguns o algunes que seguim sent bàsicament persones dissidents del sistema i ho intentem posar a la pràctica. O sigui, jo de fet m'he dedicat sempre a treballar d'una altra manera, és a dir, jo fa no sé quants anys, potser quasi 40, que no tinc patró. Llavors, d'alguna manera, poder fer activitats de forma associada, cooperativa, individual, col·lectiva, com sigui, no? Però d'alguna manera una mica al teu rotllo i intentant practicar aquesta coherència que feies al·lusió a tu abans, pues és una manera, no?, de viure, i per això dic que em considero un privilegiat.
Sí, no, bueno,
en aquest sentit, eh? Vull dir, no... O sigui, últimament s'està fent molt... Bueno, el fet d'haver tret el disc que acabo de treure ara, pues, està resultant en moltes entrevistes, la gent pregunta coses i diu, bueno, i tu fa... Com has aguantat tant temps, no?, fent coses? Bueno, pues fent-les, no? O sigui, al final és una mica... Que fem el que fem perquè ho portem a la sang.
Bueno, jo crec que també... Potser tampoc hi ha que... ni rasgar-se la vestidura ni posar-se tragèdics ni, a vegades cada època tiene su cosa, no? O sea, cada època tiene... Ara no et veus com altres grups que estan allà sobre l'escenari ahí en plan hardcore i tal, i tu ara et ve de gust al cos, pues tenir un rotllo més ahí, més cantautor i amb,
bueno,
guitarra
més,
espanyola i
aparentment
tal.
Més tranqui, vull dir, jo crec que és un altre registre, no? O sigui, jo amb això he sigut bastant cul inquiet. És a dir, he fet una mica diversos registres, no? Juanito Piquete i los Mata Esquiroles, una banda de rock and roll. Després, als principis dels 90, quan ja pleguem els Mata Esquiroles, pues, muntem una banda a la que al principi també estava el Johnny, que era The Tura Bruising Show, DBS, que era una història, bueno, que el que es venia a denominar crossover, no? Una barreja de metal, funk... i algunes coses que per mi va ser molt, una època molt interessant a nivell musical, on vaig poder tocar amb músics molt potents, no? Vull dir, com jo que sé, el David Mayordomo, l'Àlex del Pozo, que havia estat a Subterrània en fa poc, o sigui, amb bateria excel·lent com era el Carles Molet. No, és que està vivo, el que passa que no toca la bateria. Carles Molet és actualment el meu productor musical, és a dir, és amb el que estic treballant colze a colze. Sí, sí. Els últims discos que jo he tret, no? Com a Juanito Piquete i Solidarios, els últims, i com Jo Solana, els dos EP, l'EP que vam treure fa dos anys i pico, i ara l'EP que acaba de sortir. No?
Bueno, també tens una interrelació, no?, amb Johnny D, no?, d'alguna manera.
Sí, bueno, amb el Johnny, sí, clar, evidentment tenim relació, però bueno... Si em preguntes que si me ha sacado el disco porque somos amigos,
no, et diré,
no, ja te respondo jo que sí, però no. És a dir, que ha tret el disco perquè li agrada. O sigui, si ell hagués estat aquí...
Va estar aquí.
Hagués estat aquí ara, o estigués aquí ara, t'explicaria això. Que,
ah, bueno, vale.
Que jo li vaig enviar... O sigui, jo en realitat, el penúltim treball que vam fer, ens el vam autoproduir, perquè sí, perquè volíem fer-ho i perquè creiem en l'autogestió, no tenim cap problema.
I què tal et va anar?
Bé, vull dir, el que passa
que...
Bé, o sigui, a veure, nosaltres, mira, aquest disco és el resultat d'haver estat tocant el 2022, el 2023 i el 2024. Quan nosaltres entrem a l'estudi, entrem amb les cançons que hi ha al vinil, que les hem tocat en directe, que són cançons que ja han palpat a la gent, i la gent ens ha retornat un feedback també. I nosaltres les hem fet nostres. Quan arribem a l'estudi... Una altra cosa és que arribes a l'estudi i com treballes a l'estudi. Això és un altre assumpte. Però el fet d'arribar a l'estudi després d'haver treballat en directe les cançons, crec que per mi és la forma millor de gravar un disc.
No?
Perquè és com es feia abans, que la gent tocava i després treia un disc o treia el que fos. Avui en dia el problema és que, com que és molt difícil tocar, pues la gent grava alguna cosa, ho penja a la xarxa i si toca, toca, i inclús alguns es veuen amb la desgràcia de tenir que pagar per tocar, que això ja és... O sigui, bueno, i de les sales no parlem, ¿vale? No. Prefereixo no parlar de les sales. Però vull dir, perquè hi ha gent que s'enrotlla i gent que no s'enrotlla res. ¿Vale? Per tant...
També les sales queden bastant pitjor.
Bueno, sí, o sigui, no entrarem aquí perquè és un debat molt complicat. Sí. Hi ha sales que s'enrotllen molt bé, hi ha una part de tota aquesta història pues, que és com és, i el que hi ha és que, bueno, hi ha moltíssima gent fent moltes coses i potser el públic no està per recolzar el que jo crec que hauria de recolzar, que són les bandes locals, no? És a dir, molta gent va a grans festivals, que no direm el nom perquè no val la pena,
ja
ja sabem quins són, inclús dintre dels festivals anomenats com alternatius, que no ho són, com alguns que la gent... que van començar sent-ho perquè ho eren. Jo havia treballat antigament amb... O sigui, jo també he format part, diguem, de la indústria independent amb els anys 90, sobretot, i tenia la meva productora, i jo em dedicava més a fer coses més merchandising, o sigui, vaig ser una mica precursor de lo que era el merchandising professional a la península Ibèrica, sobretot a Catalunya, al País Basc i Madrid, no? I nosaltres teníem una cooperativa, fèiem aquest tipus de feina, després vam col·laborar amb Tralla, després més tard amb Acecolor, etcètera. És a dir, que nosaltres teníem una vessant professional de viure de coses relacionades amb la música i també formàvem part d'aquest, anem a dir, cosa, no?, musical. Però per això dic que avui en dia és molt complicat, o sigui, hi ha molta gent fent moltes coses, però bueno... Jo crec que lo important és entendre que el que un fa, que nosaltres fem el que fem perquè en realitat ho necessitem. O sigui, ja no ho fas perquè necessites guanyar-te la vida o no. Que jo no, evidentment jo no jutjaré mai, o sigui, els músics tenim dret a menjar com qualsevol i per tant, bueno, sí, el que passa és que moltes vegades aquesta no se'ns té en compte, és a dir, no vull fer comparacions, però vull dir, a vegades quan es fan les despeses d'un festival, bueno, vamos a hacer dinero para los presos. Jo, si és un tema pro presos, la gent ho sap, mai a la vida he demanat res, tot el contrari. He oferit la meva música, el nostre cos, la nostra persona i la nostra ànima, si cal, no? Però vull dir, per què? Perquè la solidaritat entre llibertaris ha d'existir, ¿vale? Perquè és la nostra força, és el suport mutu. I això no s'ha de perdre mai. I amb això sí que et diré que penso que hem sigut sempre molt coherents.
Claro. Bueno, hi ha coses que són de paller, no? Pau de paller, no? Que, clar, és normal, no? Bueno, el que deia abans era... Bueno, van tenir la setmana passada van tenir a Zagra... aunque fos yo vía telefónica, porque se va a quedar pillat allá por Zaragoza, pero bueno, era el segon cop que es entrevistaven, però sí, van comptar amb ell perquè va estar promocionant precisament lo de les històries del punk, que també es parla de, bueno, que havia tropecitos grupos, y ahí lo explica d'alguna manera, no? i ell també ha fet col·laboracions amb tu, perquè bueno, a vegades al YouTube i tal podem veure dibuixos d'ell i tal.
Sí, sí, sí.
I bueno, clar, a vegades és com...
Bueno, amb la Zagra érem... o sigui, va haver una època que anàvem junts a molts puestos. O sigui, als 80, a mitjans dels 80, 84, 85, 86, 87, o sigui, va ser una època que compartíem molt, coincidíem, pues jo que sé, a l'època aquella que el fèiem, sí, el Rivolta, a més fèiem aquells dinars que fèiem, no?, que ens ajuntàvem un munt de penya i estàvem, bueno, aquells dinars de militància, penya alternativa, etc, etc, no?, l'època del PP i de la, com es deia, la companya, no me'n recordo. Després es van passar
era molt petita quan anava.
Del Rivolta al Quatro Passos, no, al... Bueno, l'altre que hi havia allà, que no me'n recordo, joder.
Sí, bueno, la memòria.
Al carrer La Cera, que hi havia...
a la sota.
Sí, o sigui, estava això, el Rivolta, després estava... No, el Quatro Passos va ser després, l'Alicia i companyia que el van muntar, que també era un lloc de referència.
La cantonada potser van d'arribar al Llantiol, s'ha passat del Llantiol.
No, al carrer La Cera... Al carrer La Cera... Però més enrere, sí, abans d'arribar al Llantiol, sí. Però era o sigui, sí, abans d'arribar a Botella, diguem, no?
Exacte, sí. Abans que s'obri.
Però no, ja em sortirà el nom, ja em sortirà el nom. Sí,
no passa res,
Era boníssima aquesta zona.
Com es deia, no sé, bueno, és igual.
Estava a tope.
Llavors, en aquella època, doncs, bueno, i els concerts, i no sé què, i la primera vegada que va venir el Muguruza, i no sé què, i l'Euskal Rock, i...
El Nicaragua.
Sí, totes aquestes coses, no? Però, inclús... Bueno, els que venien de perifèria, la gent de Cornellà, els d'Hospitalet, els de Santa Coloma... Bueno, jo què sé, va ser una època molt maca i amb el Carlitos pues, sí, sempre ens hem tingut i ens tenim molt carinyo. Sí, sí. Que per tant ens veiem poc, evidentment. Ell és un tio superocupat.
Va, clar,
I jo també, déu-n'hi-do. O sigui que per motius diversos, no?, evidentment...
Oye, pues posem un altre tema d'aquests que tens aquí ahí, sí, preparats.
Posem el tema Mariposa Negra.
Ah, sí. El que tienes ahí, el dibuix aquest dels rotllo Fleet Brothers, no?
Sí, bueno, ens feia gràcia. O sigui, ens feia gràcia els Fabulous Fury, que era una mica... bueno, aquest rotllo del Shelton, no?, que... Bueno, ens feia gràcia, o sigui, ens feia gràcia la irreverència, no?, dels Freak Brothers, no?, i una mica definia el nostre rotllo, no?, que no ens etiquetàvem tampoc ni com a punks, ni com a heavies, ni com a rockers, ni com a, saps?, vull dir, era rock and roll, però mamàvem, o sigui, la banda havia un que era més rocker, l'altre que era més punky,
una mescla, no?,
l'altre que era més heavy i jo què sé, no? O sigui, al final era una mica que cadascú venia d'on venia i aquella amalgama, aquell quarteto que has esmentat tu, o sigui, el Moi Rojo, Òscar Siurana, Johnny Destruye i Juanito Piquete, allò era un grupazo, o sigui, allò, aquella banda... es va partir a l'any 91, per desgràcia, pel rock and roll, jo diria. Uh-huh. Però bueno, toda separació tiene sus partes positives i per tant, d'allà van sortir altres coses
el creixement d'altres coses.
I sí, o sigui, no passa res, no? O sigui, jo crec que a vegades la nostàlgia diu, "Oh, és que bé que sonava i tal", no? I dius, "Bueno, i què, tio, després ben fet, jo he fet un munt de coses, saps?"
Quina pena que fessis el mateix.
Clar, la pena d'aquestes coses és que et quedis recordant allò, saps? Però,
bueno,
però quan
bé, a vegades, una mica
no,
la
tolerància a la frustració. O sigui, al final és que un té que superar aquestes coses, si no malament jurar, vas.
Bueno, però pots jurar en carinyo.
No, el que passa que Juanito Piquete i los Matas Quiroles és una banda que es pot reivindicar en el sentit que va tenir un cert èxit. O sigui, va ser un grup que sense tenir... massa discografia i massa trajectòria amb el temps va donar molt que parlar, no? I realment jo crec que en aquell moment no havia molta gent que fes la música que nosaltres fèiem, no. I amb el nivell que es feia, perquè havia bandes que ara no citaré, ¿vale?, perquè és igual, però les podíem comparar I a mi, per exemple, sí que citaré una perquè eren molt amics i perquè jo era molt fan d'ells, era la Chusma. I llavors la Chusma, Juanito Piqué de los Matas Quiroles havia com una espècie de sana rivalitat perquè compartíem local, compartíem concerts a vegades, no sempre, però vull dir, hi va haver una època que vam tenir local, compartíem un local, vale? I bueno, érem col·legues, vale? I hòstia, vull dir que la Chusma amb el seu eren boníssims. Nosaltres teníem un altre rotllo, però amb el que fèiem també, o sigui, en realitat érem dos bandes amb molta personalitat, no? I crec que bandes amb personalitat, pues, això és el que es perd al rock, però bueno, també s'ho guanya d'una altra manera, no? Nosaltres després vam fer altres músiques, jo vaig tornar després en solitari, amb el Moi Rojo, precisament, o sigui, clar. Amb el Moi Rojo, que deixem Matas Quiroles, l'any 98 ens tornem a juntar, al cap de 6 anys, o 7, que ens havíem separat, diguem, dels Matas Quiroles, i muntem Juanito Piquete sin Matas Quiroles, no? Una cosa que va ser que el local va treure el CD.
A mi en comparacions de grups aquests que els ponien les etiquetes altres que, i vosaltres no sentia totalment el que deien de vosaltres, en sentit de la banda trapera del Río, o sea,
bueno,
un rotllo així...
La banda trapera del Río són paraules mayores. O sigui, per mi, la banda trapera del Río és un referent mundial, jo diria. O sigui, la primera banda punk que hi ha... O sigui, punk sense...
És que ells ho valen
dir. Sense saber que eren punks, jo crec, no?
Exacte, o sigui, això és el que es volia dir.
No dic que el Morfi no ho sabés, però vull dir que en Pau descansi, però... Però que la trapera eren marcianos a l'època, tio. O sigui, allò sí que era ser marciano.
Sí, sí, sí.
Perquè tu imagina't allà a Canet o a les Jornades Llibertàries o sigui, una penya que una mala hòstia, vull dir, els progres de l'època flipaven.
Ah, clar.
O sigui, flipaven perquè... O sigui, flipàvem tots, tio. O sigui,
vaig sentir la regla i vaig al·lucinar.
Hombre, clar.
I soc pava, saps? Sí. Tindre-la.
Por cierto... Wow. Hola David, hola, que ha venido también otro componente de Descaridad.
Eren d'un altre món, o sigui, ja t'estaven dient, no?
Bueno, i de la trapera diré que jo amb el Modesto i el Juan, ¿vale? El bateria, el Raf Pulido, vamos, pues vam ser col·legues, vam coincidir quan ells tenien el seu projecte Oficial Matute.
Ah, clar, sí.
I vam tocar amb Matas Quiroles alguna vegada i, bueno, o sigui... O sigui, total respeto i gallina de piel, o sigui,
bueno, clar.
El que passa que jo em referia una mica més a l'època aquella, nosaltres, la trapera sí que es va tornar a refer després, no?
Sí,
va tenir
clar.
Diverses èpoques, no? I nosaltres quan ho vam deixar, pues ja estava als 90, per mi va ser més DBS, que vam estar del 93 al 98 o així. I llavors, bueno, vam fer un CD, vam fer una demo, o sigui, dos àlbums, una amb el Johnny, al baix, i l'altra a la banda aquesta que va gravar. Bueno, i crec que també deve ser una banda pues, que en el seu moment estava, bueno, molt bé, era un grup que tu poses ara a DBS i dius, estos tios eren de Barcelona, saps? Vull dir, l'altre dia no sé què li vaig posar, dic, mira, escucha esto, ¿qué te parece? Coño, o sigui, era com, ostres, no? Jo què sé.
Bueno, ja, a l'estat espanyol va veure...
No et diré que érem els Living Color, ¿vale? Ja no. Ens agradaria, però el que estava clar és que ens agradava molt aquest rotllo més negre, sí. Barrejat amb canya, no? Que feien els Living Color, 24/7 Spies, Fishbone i grups... O sigui, en aquell moment hi havia Gollum Friends, Afraid to Speak in Public... O sigui, hi havia una sèrie de bandes així que eren com... que tenien influències del punk, del hardcore, del crossover... O sigui, un estilisme molt heterodoxa, no? Diríem musicalment, no? I això a nosaltres, pues, bueno, ens va pillar també, no? Que passa que, bueno, soy muy, com es diria això, camaleónico, no?
O sigui, sí. Experimentar.
Sí, molt, jo ho reconec. És a dir, tinc...
No t'avorres fer sempre el mateix.
Sí, soc una mica cool inquiet. O sigui,
explorers, no?
Vaig estar... Sí, bueno, sí. Vaig estar... Però perquè ho necessito. O sigui, en realitat era això, no?
Perquè tampoc t'agrada que t'encassillin. Ni tu,
no.
A tu mateix.
Clar, clar,
jo no parlo
clar. O sigui,
més,
tu parles de la meva trajectòria i al final hi ha diverses etapes, no? O sigui, no és... Sí, que la gent recorda potser més Matas Quiroles, no? Perquè va ser una mica una cosa que et marca, no? Però...
Pues parlant d'això, del grup DBS,
sí.
Té una cançó de Baix Daus.
Vale, o jo posaria la primera.
La primera?
Sí.
Bueno, que no li diguis el títol.
Happy Man, Happy Man.
Happy Man.
Sí,
a veure si
ho trobo. Happy Man és un temazo.
Que sí.
Amb molt de carinyo, no sé, no l'he sentit, em sembla.
Bueno, pues ja hi ha una remescla, això és del YouTube, no? Però si hi ha una remescla que està a Bandcamp...
Ah, bueno, clar, Bandcamp també
l'ha eliminat. No, però hi ha una remescla que l'ha fet el Carles, que la va fer... Perquè, clar, això es va gravar al 96, ¿vale? I al 96... no, busca... És igual.
Tot són coses del directe, no passa.
No,
pots... que vulguis, rei.
Si ho trobes...
Passa res.
Happy Man. Happy
és que
man.
Surten moltes coses.
No, però poses DBS Happy Man, les dues coses et sortirà.
Sí, no, que...
Bueno,
a mi em sortia... A mi em sortia també de grups que... suposadament, perquè, bueno, com són de l'estat espanyol, no tenien que tenir el nivell i que podien estar en qualsevol part de les zones on varen explotar els rotllos punks, pues podien ser lo de Paràlisis Permanente, que eren un altre dels grups que...
Jo era molt fan de Paràlisis Permanente, a mi m'agradava molt, i jo no he sido muy, nunca, muy, ver, muy berberecho, que digamos.
La tenien,
ja l'has trobat?
Ah, bueno, pues mira, fantàstic. No, però que a vegades per sistema hi ha grups de l'estat espanyol que diuen, va, este... I després toquen i diuen, oh, joder, i se sorprenen.
Mira, després quan acabo la cançó us comentaré una cosa ben que pensa ell. Bueno, pues, el temps de les músiques.
Pues Pedro Pico, deixem la gent en aquest tema.
DBS Happy Man.
Vale. Ja, bé.
Traicionado por mi propia inocencia, el
Bueno, pues volvemos otra vez aquí, ya pasamos a la parte ya chorana, más ahí con la guitarra española, ¿no? Y
bueno, acústica.
Acústica.
Sí, sí. O clásica, sí, española. Sí, sí. Sí. Bueno, sí, también, ¿por qué no?
Sí, bueno. Ahí tienes un disco que se llama, ¿no? John Solana Memoria, ¿no? Y bueno, era lo que a mí me gustó de este disco, que vale, que puedes ser todo lo guitarrero que quieras de guitarra, pero que las letras son cañeras igualmente. O sea, el texto de las canciones no desmerece para nada, porque hay gente que puede hacerse una canción y tal, y se va al rollo romántico y tal, ¿no? Pero tú sigues tu línea más o menos cañera, con otro tipo de música que tal, pero estás diciendo las verdades como puños igualmente, ¿no? O sea, más o menos.
Bueno, Memoria es un disc que els textos no són meus, és a dir, Memoria és un LP de poetes catalans i fet expressament, és a dir, abans de Memoria vaig fer un EP, per ubicar-ho, si vols, que es diu Tant de bo tornin els bons temps, que aquí sí que hi ha textos meus, és a dir, Tant de bo tornin els bons temps és una cançó que és meva, que penso que és una bona cançó i que és una declaració d'intencions en aquesta línia que dius tu, no? De, bueno, pues aquí estem, ¿vale?
Política cap a on? És política.
No és política, o sí, social. No ho sé. O sigui, en realitat és una... El que parla és de que no hem d'oblidar el que som.
Ah, clar.
I quan no oblidem el que som, els bons temps tornen. És a dir, en realitat, de lo que parla és apel·la a la nostra coherència, a estimar-nos més la llibertat que els diners, estimar més la fraternitat i el suport mutu que l'egoisme i l'individualisme, no? Per se, no? I aquest tipus de coses. Memoria és, per mi, una feina... Ha sigut un camí difícil, perquè jo Solana comença el 2014-2015... Jo tinc una... Bueno, necessito, entre cometes, aparcar una mica el rotllo de la banda rock, perquè jo... Hi ha una època que a mi m'agradaria, que ja que estem parlant de Juanito Piquete, hey, i hem parlat que no hem punxat, que és l'última, que és la més desconeguda, i crec que és molt bona, que és la del 2008 al 2014, ¿vale? Que, si no la voleu punxar, no la punxeu, no, però jo personalment la reivindico, sí, en el sentit, sí, de que jo al 2014, amb l'últim disco de Juanito Piquete, jo ja faig música i lletra jo sol, pràcticament. Clar. O sigui, tot i que, evidentment, el Sergi Fàbregas és peça fonamental amb el grup, perquè havíem fet un LP abans molt potent, dos LPs, en realitat. I el tercer LP que fem, és a dir, fem Juanito Piquete, La Revolución Desconocida, que és un discazo de rock and roll, muy bueno, l'any 2008-2009. Toquem el centenari de CNT, el 2010. 2012, Alma Libertària, que el treu Casbah Music, per cert. Un molt bon disco, on aquí hi ha un cert canvi d'estil dintre del rock, però segueix sent rock, punk rock i rock and roll. I l'últim, que és Bajo el Foco, que és un EP de 6 cançons, on jo aquí ja estic planejant fer jo Solana. O sigui, jo ja necessito oblidar-me de la banda, agafar la guitarra espanyola, com tu dius, o la clàssica. Jo vaig agafar la Javiera, que era la guitarra del meu germà, en Pau Descansi, que un bon dia el Moi Rojo, el meu amic, que tocarem el pròxim dissabte, ¿vale? Ja hago spoiler, ja el sábado a les 21 hores os espero a todas y todos en el Ateneo Rosa de Foc, on presentem Memoria. I estarem amb el Moi Rojo, cantautor, amb el Quique Ubieto, amb el Leo Cayuela, amb el Jofre Farriols i amb l'Antoine, ¿vale? Que és el nostre teclista dintre d'algunes cançons de Jo Solana. ¿Vale? Bueno, claro. I Jo Solana Memoria és un disco que parla de poetes. Arribar fins aquí, com estava dient, va ser un camí feixuc, perquè començo el 2015, començo a treballar d'alguna manera, pues, després d'una època introspectiva a l'hora de crear i tal. Tinc un accident molt greu amb aquest dit, yeah. Vale? M'operen dos vegades, dos. Estic 3 anys sense poder tocar la guitarra i em queda el dit fet un cromo. Vale? I llavors tinc que reaprendre a tocar la guitarra perquè amb aquest dit així, no? Llavors és, hòstia, va ser un moment d'inflexió molt potent, no? Perquè aquí són aquestes coses que dius... Si no t'hi poses, ho deixes, no? Perquè va ser bastant sèria la lesió, no? I bueno, superar això per mi va ser algo important. Això vol dir que el 2019 jo començo a treballar una altra vegada i fins aquí. És a dir, coincideixo amb el Raül Bruna, comencem a treballar plegats, després ve la pandèmia...
Hòstia, la fa,
amb Juanito Piquete, en aquell moment alternava els dos projectes perquè Juanito Piquete tenia la seva vessant acústica amb Solidarios, no? I anàvem fent bolitos i anàvem fent coses i tal.
I però es trencaria tot.
I el 2020 pues, se'n va tota la merda perquè dius, bueno, tio, pues, ja sobra mala cojone de la penya i vale, ja no vamos a entrar en debates de si el virus era malo o era bueno, si los muertos eran muertos o no eran muertos, porque muertos hubo y virus también, pero bueno, no vamos a entrar ahí.
No, porque ¿vale? No tenim temps.
Però algun dia, no, jo sóc dels del debat social, vull dir que si sabeu que pel debat social, que érem dissidents i que érem anarquistes que ens plantejàvem que les coses podien haver fet d'una altra manera. Bueno, amb això ja ho dic, crec que queda clar, no? Llavors, memòria és el meu retrobament amb... una etapa primerenca de la meva vida, és a dir, aquesta etapa adolescent en la que un pues, bueno, descobreix coses i un bon dia a casa agafo un llibre que havia enquadernat el meu avi i que estava per la biblioteca de casa i començo a llegir les cançons de Remi de Vela, de Josep Maria Sagarra, que és un tio que jo en aquell moment no sabia ni qui era, al cap del temps sí que ho vaig averiguar. I bueno, estem una mica, anem a dir, no a les antípodes, però una mica lluny ideològicament, però la poesia té aquestes coses, no?
Sí. Que la pots interpretar a la teva...
Exacte, i que a més penso que...
Hi ha sentiment.
Buah, per mi és brutal aquest llibre. Bueno, el Llach ha fet excel·lents cançons, eh? O sigui, és més, hi ha una que jo m'he atrevit a fer, que és Vinyes Verdes, que si vols... Yo puncharía Viñas Verdes ya directamente. Ya que lo he dicho, puncha Viñas Verdes.
Sisplau, l'interessam.
Viñas Verdes...
Perquè Viñas Verdes és una cançó important dintre de lo que és el panorama cultural català. Perquè és una cançó que l'ha cantat...
S'enfada perquè jo porto això, saps?
Que l'ha cantat... Ah, bueno. Bueno, que l'ha cantat molta gent de moltes generacions i ta.
I el Llach fa
un tema, pues, evidentment és el mestre Llach, no res a dir. ¿Vale?
Nosaltres tenim una anècdota con lo de la pandèmia, que nosaltres volíem fer el programa i quan estàvem a punt de fer la maqueta i tal, ens va sortir lo de la pandèmia. Van tardar gairebé 5 anys per culpa de la pandèmia, també, saps?
Ah, sí, que... Déu-n'hi-do.
Vam tenir problemes, també. Bueno, pues tenim aquí la cançó, no? I deixem-la ahí una miqueta ja a la cançó Viñas Verdes. Vinga, doncs...
És que,
la tornem ara.
Per mi no té res a veure.
Viñas amb la fruita verda, viñas verdes. d'edat, t'alteren l'hora calenta, raïm i set retallat, damunt la terra lluenta, vinyes verdes.
Bueno, estamos otra vez aquí con la canción ahí de fondo. Bueno,
Viñas Verdes és del Josep Maria Sagarra, per cert.
Eh?
Que Viñas Verdes és del llibre Cançons de Remi de Vela, de Josep Maria Sagarra.
Sí, el David tenia una pregunta.
Sí, jo tinc una curiositat.
Un dels Davids que tenim.
M'agradaria saber quin és el teu, la teva sensació emocional o la sensació que tens així de futur, que tant a música com a moviments d'aquesta zona de la ciutat o de la ciutat en general, però d'un què pronostiques tu per un futur immediat de tot aquesta, del que estic
dient? Jo la vol a
jo, home, pronosticar és molt agosarat, però anem a dir que ho tenim una mica negre, és a dir. Però vaja, no sé, o sigui, jo en realitat la meva percepció sobre el que era el Raval, o jo havia viscut aquí al barri, a més. De fet, el disco aquest de Seqüències d'amor i odio, Juanito Piquete, que no heu punxat, és un disco, ho dic en broma, és un disco, un disco rabalenc, és a dir, totes les fotos que surten al LP són Raval, puro i duro. O sigui, està fet al Raval, està ambientat al Raval, està basat en personatges del Raval, un Raval que probablement ja no existeix. És a dir, estem parlant d'un disco que va sortir fa 25 anys. I 25 ara, sí. I llavors, en aquell moment, que és el disco que ens dona una miqueta de punch, sortim a la tele, no sé què, bla, bla, bla. Clar. Però aquest disco, on surt Voces Libertàries, per exemple, vale? Que és una cançó políticament potent, no? La meva predicció és que, a veure, la realitat és la que és a dir, la lluita per l'habitatge és algo cabdal. Això ja fa molts anys que estava pronosticat, és a dir, que si hi ha una... O sigui, a més només heu de veure el gir polític que té el tema de l'habitatge. És a dir, al principi es parlava del dret a l'habitatge, els sindicats de l'habitatge. Ara, des dels sindicats de l'habitatge es parla de socialisme. O sigui, està clar...
Perdó,
està...
diuen socialisme perquè no li volen dir comunisme.
Bueno, és igual.
Són dos comunistes.
És igual.
No passa res, em sembla
perfecte.
No,
és igual. Socialisme, comunisme, el que tu vulguis.
És el mateix, en el fons.
O sigui, per mi, a mi em sembla que és una estratègia de lluita. O sigui, és a dir, és fer una anàlisi i dir, bueno, per on van, quin és el subjecte revolucionari, no? Des d'un punt de vista marxista, i a partir d'aquí es fa una anàlisi i diu, bueno, l'habitatge és un tema cabdal, un tema fonamental, i és un lloc, és l'espai de lluita on ens veurem les cares, no?
Sí.
Amb el capitalisme.
D'acord.
I això fa anys que és així. Llavors, avui en dia, què passa? Que aquesta batalla, per guanyar-la, necessita de molta força popular, és a dir, la demostració que es va fer a l'última manifestació aquesta, que jo també vaig anar, com molta gent, m'imagino, pues sí, va estar bé, però crec, i jo crec que la lluita s'ha de seguir, i crec que és fruit de tot l'esforç de tota aquesta gent que porta molts anys partint-se la cara amb els desnonaments, o sigui... Cuidado, o sigui, jo respecto moltíssim aquesta lluita, El que passa és que, a més de fer això, s'ha de seguir ocupant, si no es tenen diners. S'ha de seguir col·lectivitzant espais,
sí, això,
perquè si no fem això... És a dir, d'una manera o d'una altra. És a dir, el local al final s'ha acabat comprant. Bueno, doncs potser hem d'aprendre la lliçó de que el sistema ens deixa molt poques vies. Llavors, quan ens criminalitza i ens penalitza l'ocupació, que és el que està passant avui en dia, des de fa ja un temps, no és d'ara, doncs potser hem de buscar vies per, d'alguna manera, entendre que si volem tenir espais alliberats, si volem tenir, sobretot, habitatge, hem d'anar cap a projectes comuns. Cooperar, fer cooperatives d'habitatge, o sigui, a veure, són coses que s'estan realitzant. Mm. Seria la Barcelona a la contra d'aquesta corrent neoliberal capitalista que comença a l'any 88, abans de les Olimpiades. Jo estava a la CNT a l'any 85, era secretari d'Acció Social del Comitè Confederal de Catalunya i vaig enviar una carta de protesta amb l'imbècil aquest del Samarany, protestant oficialment com a secretaria permanent de la CNT per la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, estan en contra i tal. Jo recordo que en aquella època a Holanda la penya... O sigui, no es van fer els Jocs Olímpics per diversos motius. Entre altres perquè el boicot va ser superheavy. Aquí va haver-hi un cert boicot per part de l'esquerra independentista i un cert boicot per part de la gent llibertària, que això va existir.
No, i va ser molt famós, bueno, almenys per mi.
I el no 92, sí, però...
O
sigui, va haver-hi oposició. Clar, que,
no, no, clar, no, no, no,
clar,
no, clar, clar, tothom cantava...
Clar, que és, clar, sí, si nosaltres... La maqueta aquesta del 88 que deia es deia no 92.
No, clar, clar.
Vale? Que surt el Covid allà inflat, no sé si us en recordeu de la maqueta.
Sí, no, ja lo del Covid inflat és la...
Vale?
Sí.
Es diu no 90, la cançó que nosaltres fèiem als Matasquilos era 1992. Bueno, és igual. La cosa és que a lo que vull anar és que s'ha de seguir fent el que s'està fent. Això vol dir que aquesta lluita persistirà. Si serem... O sigui, aquí tenim ara un element nou i és que... la desmobilització. És a dir, hi ha molta gent desmobilitzada, molta gent decebuda per l'esquerra, inclosa l'esquerra alternativa que ve del 15M, perquè hi ha com una decepció de gent que va estar al 15M i que creia que hi havia una certa esperança i una certa alternativa, quan certes persones agafen, es munten un partit polític i al final allò es queda reduït a lo que es queda reduït.
Sí,
o sea, tanto criticar a la casta para convertirte en casta. Vale, bueno, molt bé. Però aquí a Barcelona, no? Els de tota la vida, no? Els que abans i després i durant el 15M, no? I què passa? Pues bueno, lo que tenim ara. O sigui, tenim una Barcelona combativa amb diversos colors, més vermella o negra, o vermella i negra, o LGTBI,
o lila,
o sigui, els colors que siguin, tots els colors, vale? Són bons per mi. I després tenim una Barcelona pues xunga, perquè entre els expatriats, els turistes, la indústria que es fa amb tot això... Què passa? Pues que ens estan expulsant.
Sí,
de fet, ja ens han expulsat a molta gent. És a dir, jo segueixo visquent a Barcelona de penalti. Vull dir, fa... I en queden 2 anys. O sigui, i jo ara mateix estic visquent fora.
Ja.
O sigui, estic entre Barcelona i el Maresme. Rodaries, perquè...
no? I rodaries.
Perdona,
el Maresme, l'Almaresme, més lluny encara, però bueno, per una qüestió familiar. No?
Amb això de l'habitatge, el turisme, ens podem juntar? Hi ha molta gent llibertària, diguem-li així, i gent de fora d'aquí, immigració, i a més que s'ajunten nosaltres. Tu tens a veure el Raval, vés a un desnonament i veuràs què m'esposa.
Que sí, o sigui, si
el
jo...
Raval, a tope.
Que jo ho tinc clar, o sigui, el que ell m'estava preguntant sobre el Raval és que el barri ens l'han... És com han agafat un mitjó i l'han fotut al revés, o sigui, d'alguna manera...
Al revés, sí, clar.
El món del revés.
O sigui, està complicada la cosa, però això no vol dir que haguem perdut. Vale? I encara que perdem, no, o sigui, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, I és que diu a l'Iñaki a vegades, no? Que l'Iñaki García, no? Gran company, doncs que a vegades no és guanyar o perdre, sinó és com hem arribat al punt que hem arribat, no? Aquesta, la lluita i el que ens ha comportat la lluita. O sigui que al final, sí, hem de guanyar, no hem de guanyar, no sé si guanyarem o no. Però el que sé és que hem de seguir fent el que nosaltres sentim.
El camí.
I si, exacte, i si nosaltres sentim que hem d'estar donant la cara, que hem d'estar denunciant les injustícies, que hem d'estar denunciant l'especulació, que hem d'estar denunciant totes les desigualtats, el racisme, les fòbies aquestes diverses, no? I tal, pues, ho seguirem fent. El que passa és que les desigualtats socials estan igual ara que fa un segle. La diferència és que canvia probablement el color de la pell, que canvia probablement, és a dir,
el títol.
Però en realitat
és el mateix.
La gent que en realitat hauria o té que lluitar existeix. Una altra cosa és que lluiti. Una altra cosa és que entengui que la lluita és el camí. Clar. I una altra cosa és, com abans deies tu, companya, que les vagues i tal i qual. Bueno, doncs avui en dia jo m'he sentit, jo me'n recordo, no, l'última vaga que jo vaig participar així en plan tal, bueno, és que jo tinc dret a no fer vaga. I jo li vaig contestar a aquesta persona, dic, sí, dic, tu tens dret a no fer vaga, però saps què passa? Que perquè tu tinguis dret a no fer vaga, ha hagut molta gent que mor al camí per tenir dret a fer-la. Per tant, tu el que tens que fer és ser respectuós.
I jo li contestaria encara més dur. Vale. Jo soc més dur amb això. Li contestaria, molt bé, tu no fas vaga, no reps cap diner de les coses que nosaltres guanyem. Això és el que tenim bueno, que fer. El qui no va, no guanya.
Bueno, no, o sigui, en realitat el que passa és que hi ha una desconnexió, hi ha una desconnexió, o sigui, hi ha moltes coses que es donen per sabudes i que es donen per fetes, sí, perquè hi ha molta ignorància. Perquè en realitat, i dic ignorància de quina és la trajectòria i de quina és la història. O sigui, la història s'explica, la història oficial i la història de les lluites no les està explicant els mass media. Les explicaran emissores com aquesta, les explicaran els nostres mitjans o mitjans més o menys afins. Però l'enemic mediàtic, de vez en cuando se le cuela alguna sanguijuelilla, pues mira, hemos colado el fugitiu porque es el fugitiu de Martí Pol.
Clar.
Però vosaltres heu de veure el videoclip. El videoclip té molta xitxa.
No sé en què em parles.
Del fugitiu de Jossolana. O sigui, el fugitiu de Jossolana té un videoclip, té un videoclip que diu moltes coses. La lletra diu coses, però és que el videoclip em diu més encara.
Que surt una càmera.
Sí, surt una càmera, surt la policia, surt un mena, surt un no sé què, surt una família migrant, surt la Sagrada Família... O sigui, surten moltes coses que en el moment en què el Martí Pol fa el poema no existeix. Bé, la Sagrada Família sí que existeix, però vull dir... Però no sé si m'explico. O sigui,
sí, no, sí que t'explico.
Parla d'una Barcelona, vale?
La Sagrada Família tenia la força que té ara.
Sí, i l'excusa, diguem, és l'excusa perfecta per poder parlar o per poder plasmar gràficament el que ha fet el Bellotero, està molt bé.
Pues, Joan, moltes gràcies. Sortament ens queda hi ha un llibre per ahí, una sessió dels llibres que estem recomanant fa un poc temps. Tiempos salvajes, que bueno, me ve de coña porque el Tiempos salvajes que es de una historia de puño y anarquía de Roberto Colombari y César Ferioli no han cambiado, son igual de Tiempos salvajes, lo que pasa es que ahora son otro tipo de Tiempos salvajes, o sea, en que está pues salvajadas pues el sistema capitalista.
No, y una cosa que volía yo decir al punk es que el punk es una actitud.
Claro. No, evidentment.
I el que no ho entengui així...
Actitud, moviment?
Sí, però és una actitud personal i col·lectiva.
No,
sí.
Clar, bueno,
o sigui, no és una moda, no és una música, no és una encara que sigui que... música, encara que sigui el que sigui. Però és una actitud. Llavors, si tu... L'actitud que un té davant d'un escenari, davant de la vida... és el que, bueno, marca.
El que conforma, no?, el que seria la, sí, el que se pot
entendre. El caràcter de la teva impronta, de la teva història, no?
Clar.
La teva forma, sí.
És que sí. Si no... Bueno, no és una estètica, no, mai l'ha sigut.
Bueno, és igual.
Bueno, pues
també ha sigut una estètica.
També l'ha sigut, però no és l'únic i exclusivament. No? Bueno, doncs, pues, moltes gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres, un plaer estar aquí amb...
És un xerraire,
Ràdio Contrabanda.
Sóc un xerraire.
Sí. Felicitats, jo
també. Ho has pogut comprovar.
Se'n
pot deixar un micro.
I a Sud-amèrica...
O tens el guió molt ben fet o no et deixaré parlar.
Ho sabem un altre cop.
I a Sud-amèrica, que també escolta a Sud-amèrica, pues, també...
Con traducciones.
Sí. Pues re,
a Sud-amèrica aquí... volem anar nosaltres, ja veuràs.
Pues ja, a veure. Es trucaran d'allà, ja veuràs. Pues,
tant de bo.
Hasta aquí ha estat el programa d'Escarilats i normalment solen dir una frase
conya,
que ara tu seràs partícipe d'aquesta frase.
A nosaltres
ens ha agradat molt, però si a la resta de l'audiència no ens ha agradat...
¡Ens importa la mierda!
Molt bé, ens importa la mierda. Molt bé.
Bonito.
Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado me he rendido o si me he parado mil años pa' beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda si vomito.